minuts per arribar a 11:15 del matí, any nou, ja ho sabeu, i per tant, nou consum. Arrenquem l'any 2014 amb l'equip d'escalada preparat, ja que com sempre toca fer la pujada de gener aquí. Avui volem saber quin impacte real tintrà l'increment de les tarifes en els santcugatencs i quin panorama pel que fa a consum ens espera durant aquest any. Per això ens acompanya avui a l'estudi Ramon Bernils, la responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Mercè Álvarez. Molt bon dia.
Bon dia, Sergi, bon dia a tothom.
I bon any.
I bon any, que ens sí.
I avui ja tornem a la feina, eh?
I avui comencem nou curs de consum, sí.
Com ha encet a l'UMIC aquest any 2014?
Comencem, doncs, bueno, comencem com sempre, continuem, ben dit, perquè no hem parat, excepte dos dies, no hem parat cap dia de les vacances, fent resum de les dades de l'any passat, que ja properament les tindrem i ja les farem arribar, i novament continuem amb el mateix. Aquest any tornarem a parlar una vegada més de l'increment de les tarifes, en el que ens trobem cada gener quan tornem.
Sempre el mateix, eh? Però
sempre ens trobem amb les reclamacions, tot i que les reclamacions no varien, sí que sembla ser que l'únic que varien són els preus.
Exacte. De fet, ja ens ho deien l'any passat, que el que passava era que pujaven els preus, però l'IPC es quedava igual.
Exactament. Si tenim en compte els tres indicadors importants, que serien els preus, l'IPC i el salari, ja sigui el salari mínim o el salari que tenim tots, sempre ens trobem amb el mateix darrerament. És que els preus pugen, l'IPC més o menys s'estableix igual i els salaris o es queden igual o baixen. Ah, és a dir, que totes les tarifes pugen per sobre de l'IPC i, per desgràcia, per sobre dels nostres salaris.
De fet, ara ens deies que en breu tindrem els resultats d'aquest 2013, per tant, esperarem a veure què tal ha funcionat, però el que sí que és segur és que un dels grans temes d'aquest 2013 han estat les preferents.
Les preferents, sens dubte. I d'aquí també tenim dades, si vols que fem un resum. I tot i que encara no tenim acabat els números d'aquí de Sant Cugat, ja us puc avançar que de totes les reclamacions que hem rebut, que si recordareu es podien tramitar a través d'un arbitratge per un conveni que havia fet la Generalitat amb la Caixa Catalunya,
o sigui,
totes les dades que tenim és de l'entitat amb la que s'havia pactat aquest conveni, s'han anat fent arbitratges. Sí que és veritat que a moltes persones també se'ls ha dit que no. Hem de recordar que l'arbitratge és una cosa voluntària.
Exacte.
Només s'ha fet en els casos que la persona ho volia i Caixa Catalunya també ho acceptava. Doncs tot i així, sí que tenim resultats bastant favorables. Aquí a nivell de Sant Cugat, ja fa un parell de mesos, havien fet un càlcul de que s'havien recuperat 2 milions d'euros.
Carai.
De gent, sí, sí, d'unidor. Jo em sembla que hem d'estar bastant satisfets que com a mínim amb aquestes persones, si bé no sé quin tant per cent, no és un tant per cent molt elevat, les persones que l'han acceptat, però sí que amb les persones que s'ha pogut trobar aquesta solució ha estat favorable. Hem de pensar que, en total, l'Agència Catalana de Consum de Catalunya, a nivell de tota Catalunya, ja s'han fet 11.410 laudes. Laudes és la sentència, diguéssim. És a dir,
exacte,
que s'ha decidit a través de l'arbitratge més de 11.400 casos de preferents de Caixa Catalunya.
Perfecte.
Tots han estat favorables a la persona. És a dir, sempre la persona que reclamava ha recuperat el 100% dels diners que havia dipositat. Per tant, amb això hem d'estar bastant satisfets. Pensa que això suposa, a nivell de tota Catalunya, un import de 195 milions d'euros.
Carai, tu!
Que s'han recuperat. Sí, sí, també les bones notícies, també cal dir-ho. Sí que és veritat que això no representa el 100%, perquè us fa una idea de què representava el volum de la magnitud d'aquest problema.
Déu-n'hi-do.
Tot i així, encara continuem. Aquesta és la primera fase que s'ha fet d'arbitratges, i ara a partir del gener s'obrirà una altra vegada i es farà una segona fase d'arbitratges, que no implica, això ho vull aclarir des d'aquí, que a les persones que Caixa Catalunya no li havia acceptat l'arbitratge, ara amb aquesta nova fase se'ls hi pugui acceptar. No és així. És a dir, es fa una nova fase significa que amb les que encara no se'ls havia dit que sí ni que no, que n'hi ha moltes que encara no saben ni si sí ni si no, és probable que ara se'ls hi digui que sí. Però les que ja havien rebut un no, que han estat també moltes, amb aquestes és un no, únicament han d'optar per la via judicial. Però aquelles que encara no tenen resposta, doncs bé, no significa que sigui un no per silenci. És possible que a partir del gener, que s'hi tornen a posar, acabin fent un arbitratge i acabin recuperant els diners.
Doncs esperem que sigui el més àgil possible tot plegat i quan abans millor que estigui tot solucionat.
Esperem que sí.
Perquè déu-n'hi-do la cua que ens ha portat tot això de les preferents.
Sí, aquest any ha sigut una feina molt important que, bé, ens hem de quedar amb la part positiva, que aquesta feina ha ajudat a molta gent a recuperar els diners.
Suposo que era una de les consultes estrella, no?, que heu rebut.
De tot l'any.
Sí.
De tot l'any, però ja va començar, la part forta va començar al final del 2012, va ser quan es va començar. I durant aquest estiu, que ha sigut quan els temes més importants, de bescanvi, obligatori per accions, tot això ha generat moltíssima problemàtica i clar, és un tema que la gent doncs no li queda proper, que li has d'explicar, que... però estem molt realment a la nostra oficina estem molt satisfets amb tota la feina que hem desenvolupat durant aquest any amb aquest problema, sobretot per això, perquè estem parlant de que ja fa mesos ja havien recuperat 2 milions només aquí a Sant Cugat, 2 milions d'euros.
Fantàstic, tu. Estem ja ben ficats al gener, en aquesta pujada del gener, una pujada que, Mercè, existeix.
Existeix, tot això i que no sembla, o aquest any si revises una mica les notícies, sembla que no sigui tan pujada, no? Que ens quedarem en mitja muntanya. Però... d'un-hi-do, sí. El que més s'ha comentat suposo que seria la tarifa elèctrica, sí. Que s'havia parlat de que, a través de la subhasta, aquell tema que si vols un dia podem parlar en què consisteix més tranquil·lament.
Sí, sí, de fet ja estaria bé que ho comentéssim, sí. Perquè hi ha coses que jo mateix dic, ostres, això costa de comprendre. Per exemple, en aquella subhasta un megawatt es va pagar, un megawatt per minut es va pagar a 61,83 euros i ara, després de que s'invalidés tot plegar per aquelles irregularitaritats, costa 4,99 euros. Llavors una diferència tan bèstia que dius, ostres, què ha passat aquí?
Com funciona? Sí, sí, això dic jo, si vols ho preparem un dia.
Fantàstic.
Perquè sigui d'una manera que puguem tots entendre, perquè de fet aquests temes ens queden una mica lluny, no? Sí. Sentim, s'aprova una pujada i com ho veiem com inevitable, que de fet ho és inevitable, sí. Perquè un dels motius perquè molta gent ve a reclamar és que jo pago massa de llum. Esclar, sí, és que pagues tu i jo i tothom paguem massa de llum perquè la llum és cara, o paguem massa d'aigua perquè l'aigua és cara.
Clar.
I això, inevitablement, són coses que s'aproven doncs, amb la llei de pressupostos, a través de decrets, real decrets, lleis, uh-huh. I són coses que ens podem queixar però que no està al nostre abast de poder rectificar. Ja que no podem rectificar o que no podem anul·lar, sí que estaria bé que ho poguéssim entendre. Uh-huh. Per què la llum arriba a 60 cèntims o per què es queda amb 40.
Clar.
Com és tot el mecanisme... que de fet ens afecta la vida, perquè és que ens afectarà que la nostra factura pugui ser, doncs, bueno, aquest any deien que seria fins un 11% més cara, en el cas de la factura del subministrament elèctric, i que finalment queda amb una mitjana d'un 2,3. Bé. Amb una mitjana d'un 2,3, què significa?
Després d'esperar aquell 11%...
Clar, sembla que sigui... Clar. Bueno, a vegades ens queda una mica fins la desconfiança de si no ho fan així, perquè després un 2,3 ens sembli bé, i un 2,3 també és una pujada.
Sí, i tant.
De fet, a mi el sou, o suposo que el 100% de la gent no ens haurà pujat un 2,3, i la llum sí. I no... És una mitjana, a qual significa que és... que hi ha gent que li pujarà menys d'un 2,3, per exemple, s'ha calculat que una família tipus que tingui dos fills, doncs la pujada serà entre un 0,1 i un 0,2. Però una tarifa, per exemple, que es tingui aplicada en una segona residència, sí. Que les tarifes són diferents, pot pujar fins un 5%, és a dir, que no tothom s'esperi un 2,3. Un 2,3 és allò que fem sempre, doncs, bueno, com a notícia, una mitjana d'un 2,3.
Exacte.
Que si bé està millor que un 11, doncs, bueno, és, i hem de tenir en compte, a més, és pels 3 propers mesos. Després es tornarà a engegar un altre tema, una altra vegada, tot aquest tema de la subhasta, és a dir, que les tarifes, tot i que parem sempre a començament d'any, ja sempre durant l'any, normal, amb la llum sobretot últimament, hi ha 2 o 3 pujades anuals.
Déu-n'hi-do, doncs estarem sí, esperant sí, a veure, sí. No s'estanyi que potser la propera tingui uns altres
números.
D'aquí
3 mesos tornem amb un altre 2 i acabem el... Bueno, esperem l'any que no acabem amb l'11, però podria arribar, no volem ser negatius.
Esperem que no sigui així. Això pel que fa a la llum, al gas, també
puja? El gas queda igual, la bombona de butà queda igual.
Fantàstic.
Durant aquests primers 3 mesos, després ja ho veurem.
Exacte.
Com a novetat de l'any 2014 no podem dir que hi hagi una pujada. Els transports, doncs, el que hem sentit també per la tele, la majoria queden igual, excepte una bona notícia i una de dolenta. Els viatges de les autopistes, que les catalanes queden igual, no pugen, les nacionals sí, amb una mitjana d'un 1,85, i fins i tot hi ha preus que s'han reduït. Per exemple, sempre que tu tinguis un teletac i passis per l'autopista de Castelldefels-Sitges, hi ha una rebaixa d'un 30%, o la del Montgat i Mataró, que hi ha un 10%. És a dir, que aquí una mica, doncs, en general podem veure que les notícies són relativament bones. Les autopistes catalanes no pujaran i fins i tot si tens un teletac, segons per on vagis, doncs tens una reducció.
Exacte, doncs bé, veurem què tal va tot plegat en els peatges, però vaja, els tenim encara els tenim, això sí que sí. No ens ho treu...
I el que dèiem, el salari mínim interprofessional queda igual, també s'ha congelat. Sembla ser que la paraula d'aquest any és congelat. Es congela el gas, es congela la tarifa, la quota d'abonament que paguem a Telefònica, també l'han congelat, bueno, fins que la descongelin, esperem, suposo, no? Que tot això s'acabarà descongelant i que acabi baixant o que acabi pujant.
El
que dèiem, el salari mínim queda en 645,30 euros.
Carai, tu. El que sí que ha pujat i bastant és el transport públic. Això sí que ha pujat bastant. De fet, la T10 d'una zona ha pujat un 5,1%, la de dues zones un 4,6% més cara que l'any passat, i de fet el bitllet senzill costa 7 euros i mig. que 10, 7 euros i mig, no, perdó, dos. Ha crescut 7 euros, 7,5%, carai,
sí.
Tu, quina
molt inventada. Sí, sí, és que amb tants números és difícil. Amb euros, perquè ens entenguem, la T1, que és aquella que fem servir més gent per recorreguts d'una zona, no arribava als 10 euros, era allò que era 9 i escaig, doncs ara ja passa als 10 euros. Aquesta és la frontera psicològica que costa de superar. Ja, una T1 ja costa més de 10 euros.
Exacte.
I pel que fa un bitllet, si tu no portes una targeta i has de comprar un bitllet de metro, que arribes a Barcelona, ja costa més de 2 euros. Concretament costa, em sembla que són 2,15 o 2,25, que és aquell tant percent que tu deies tan elevat. Són les dues pujades més altes. Exacte. És que si compres una T1 ja costarà més de 10, i si compres un bitllet per anar en metro o per anar en bus per Barcelona, ja et costarà més de 2 euros un recorregut.
Déu-n'hi-do, eh?
Això jo sí que ho trobo, bueno, és una opinió personal, però potser fas 3 parades de metros i et costarà 2 euros en 15.
Exacte. Ens trobem ara mateix, a més, Mercè, i aquest dèiem una de les paraules d'aquest principi de 2014 és congelació. D'altra banda, un altre concepte que cada cop l'escoltem més, la pobresa energètica.
Exacte, sí que també té a veure, desgraciadament o dissortadament, amb el problema de que realment puguis acabar congelat els mesos d'hivern.
Exacte, malauradament és així. De fet, la Generalitat ja ha anunciat, de fet és l'única comunitat autònoma que ha assegurat que no tallarà l'electricitat a les famílies que no puguin pagar-la. Sí. A mi de primeres, Mercè, em sorprèn moltíssim que Catalunya sigui l'únic lloc on s'ha proposat, on s'ha acceptat a mitjançant aquest decret
llei. S'ha aprovat i de fet ja s'aplica perquè es va aprovar el 23 de desembre, i es va publicar el 31 de desembre, i el dia 1 de gener, l'endemà de la publicació, ja va entrar en vigor. És a dir, a data d'avui, tothom que no pugui fer front a les factures de llum i de gas.
Clar.
És a dir, que és el que es faria, allò que no és humor, és congelar-te de fred, és a dir, que tu puguis tenir accés a la calefacció durant els mesos d'hivern. Estem parlant de les persones que puguin ser, que estan considerades en una situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, que realment no poden fer front a aquelles factures, i en els mesos d'hivern, és a dir, del novembre al març, és el que s'ha decidit. Doncs bé, no ens ha de sorprendre, aquí a Catalunya tenim un codi de consum, és a dir, Catalunya té regulat amb una llei pròpia tot el que és el tema de consum.
Però a mi em sobta molt encara, de debò, eh? Sí, que siguem els únics que ho tenim,
això. Sí, doncs és així, això és una realitat. De fet, per exemple, som els únics que tenim posat amb el codi de consum, i en molts articles que són diferents de la resta i que ofereixen una superior protecció al consumidor. Per exemple, totes les empreses de subministres bàsics aquí a Catalunya estan obligades a tenir un telèfon d'atenció al client gratuït. Allò que sempre hem reclamat tant, doncs que jo pugui trucar a Gas Natural, que pugui trucar a Sorea i que sigui una trucada gratuïta. El codi de consum a Catalunya ho va establir així, és a dir, que ja fa anys que aquí a Catalunya ens estem avançant amb tot el que és de matèria de consum. I ara és precisament aquest codi de consum el que s'ha renovat per incloure uns articles on es diu que a totes les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica, que si vols podem fer una mica de resum del que és aquelles famílies o unitats de convivència, és a dir, les persones que visquin juntes en una vivenda, al qual el total dels seus ingressos no sobrepassin una cosa que és un indicador que se'n diu la renda de suficiència. Aquesta renda de suficiència és millor sempre que s'adrecin a l'Ajuntament, que allà els hi explicaran. Ara mateix està fixada en 569 euros amb 12 cèntims mensuals, o bé que no s'arribi a 7.967 euros anuals. D'acord? Tot això els informarà els serveis socials. Els serveis socials és un departament que està a l'Ajuntament. Allà a Consum també els podem informar. Per què és important que s'adrecin als serveis socials? Perquè tothom que vegi que no pot fer front a les factures de llum i de gas i que es vol acollir amb aquesta mesura, amb la qual no es tallaran el subministre durant aquests mesos, s'han de dirigir a l'Ajuntament, als serveis socials, que els faran un informe on s'especificarà que aquella família està en aquesta situació de vulnerabilitat, i amb aquell informe s'hauran d'anar a la companyia subministradora de llum o de gas per demanar que no els hi tallin el subministre. I això ho han de fer ja, és a dir, en el primer moment que rebin la comunicació dient anem a començar el procés de tall de subministre, doncs que demanin aquest informe, i ja amb l'informe o bé amb el comprovant conforme han demanat la sol·licitud d'haver demanat aquest informe, se'n van amb la companyia i ho presenten. I la companyia no els tallarà el subministre, per tal que puguin tenir calefacció durant aquests mesos.
D'acord, doncs, vaja, és una manera que tot això serà fins al març?
Això serà fins al març.
També s'entén que serà fins que faci fred, en principi.
Bueno, han fixat fins al març. Hem d'entendre que més enllà del març no farà un fred com perquè pugui ser preocupant. Bueno, sempre pot ser que caigui una nevada al març, però jo no crec que amb això hi hagi problema. Sempre hem de pensar que estem parlant de que no els hi tallaran el subministre de llum i de gas, perquè puguin tenir unes condicions, jo considero, dignes durant aquests mesos. El que sí ha de quedar ben clar és que no s'anul·la el deute. Aquelles factures que estan pendents i les que es generin durant aquests mesos s'hauran de pagar. És a dir, la companyia l'únic que farà és paralitzar el tall de subministre, no paralitzar les factures, ni les reduirà ni les anul·larà. El que sí que es farà és que tots els imports pendents i els que es puguin generar durant aquests mesos es pactarà el fraccionament, la forma de pagament. Bé, la persona ho pactarà i ho fraccionarà, negociarà directament amb la companyia, o això es pot fer a través de l'oficina del consumidor. Moltes vegades ens trobem amb persones que venen, que els han retirat el comptador per falta de pagament, i a través de la nostra oficina, amb els departaments de gas natural, de Sòria, d'ESA, de totes aquestes empreses, es pacta un fraccionament d'aquell deute perquè es pugui pagar en uns mesos, i també per evitar, doncs això, entre altres coses, que no es retirin els comptadors i no es tallin els subministres.
Doncs enguany, ja ho heu sentit, ens ha explicat la Mercè Álvarez, responsable de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, doncs ha explicat que totes aquestes tarifes, la majoria, enguany, no sé si afortunadament o no, estan congelades.
Estan congelades.
De moment.
De moment.
De moment. Els
tres primers mesos, és a dir, el trimestre, l'úniques coses molt, molt remarcables són la de la llum, que al final serà un 2,3, i allò que hem dit del transport.
Escolta, i ara canviarem de tema, ara quan marxis, Mercè, però vas a voler preguntar tu, i comencen les rebaixes.
Sí.
Això no ho podem
obviar. Sí, obviar. I hem d'anar.
Exacte, de fet, ajudem molt el comerç local amb anant-hi a les rebaixes. Quins consells donaries a la gent que vagi a comprar a les rebaixes?
Pues a les rebaixes hem de donar els consells que donem sempre, és a dir, si hem de comprar, fer una compra que entenguem que és correcta, amb el sentit de que miris el preu, que t'informis, és a dir, totes les reclamacions que ens venen a nosaltres és perquè jo no sabia, jo no havia preguntat, jo no m'havia informat. També és probable que no ens informin, que no ens diguin, que ens amaguin, que ens ocultin, però l'única manera que tenim nosaltres és la informació, és a dir, informem-nos. Està molt ben anar de compres, a mi m'agrada, ens encanta a tots, i més si ens podem aprofitar d'uns preus més rebaixats. Però per evitar després conflictes, sabem que tenim uns deures, sabem que tenim uns fulls de reclamació que podem demanar sempre, que hi ha unes obligacions dels establiments també amb aquestes, i que qui no el sàpigui, que vingui a l'oficina, que nosaltres estem allà, i si per desgràcia, per el que sigui, tenim un problema després, també podem venir a reclamar. Però sobretot que ens animem, però que ens animem de forma, aquella paraula que fem servir tant, responsable.
Exacte.
Que no significa més que abans d'anar a pagar, pregunta quant val. O abans de saber si ho acabaràs comprant o no, o si t'anirà bé o no, fes aquella pregunta que resulta tan, a vegades sembla tan absurda i no ho és. És que si jo no m'agrada, el podré canviar. Perquè això és cada setmana que ens venen a la consulta. No hi ha cap obligació de que et canviïn res, de que et tornin els diners, de que et facin un val, res. És a dir, quan compres una cosa és un contracte de compra-venda.
Exacte.
Amb totes les de la llei. I aquell contracte de compra-venda té les mateixes normes de que si compréssim un pis. Per això hem de fer una compra responsable i segura.
Igualment, d'això ens hem d'assabentar nosaltres o ens han d'informar prèviament?
Pues segons en quines coses. Ah, clar, mira. Hi ha coses que, per exemple, tu a mi això m'ho canviaràs. Això no tenen cap obligació de dir-t'ho. Perquè, de fet, no tenen cap obligació de canviar-te res, ni d'abonar-te l'import si no t'agrada, o si després resulta que, doncs, mira, fas una compra que ens passa a tots, doncs, bueno, l'he vist, m'ha agradat, l'he comprat i després resulta que he reflexionat i no el vull. Mm-hmm. Clar, no cal que t'informin de coses que no existeixen. No existeix cap obligació de retornar res, amb la qual no t'han d'informar. Ah, és que a mi no em van dir que això no m'ho tornarien. Mm-hmm. Clar, és que no tenen per què informar-te. En canvi, d'altres coses, sí, del preu, de la rebaixa, de si tenen o no tenen, si accepten o no targetes de crèdit. Per exemple, no estan obligats a acceptar targetes de crèdit. Mm-hmm. No pots imposar com a forma de pagament una targeta de crèdit. Si no te la volen acceptar, no te l'acceptaran. Clar. Si et demanen el DNI i si no l'entregues no te la volen acceptar, tampoc no te'l... És a dir, que la... sembla mentira, però això és una de les coses més importants. És el m'han de dir o sigui, m'han d'informar o he de preguntar. Jo sempre dic, millor preguntar, sempre. Ens avancem i quan estiguem segurs del que estem fent i el que ens agrada i tal i qual, endavant i comprem sense por.
La millor defensa és un bon atac, en aquest
Exactament.
Cas, preguntar, que no
Exactament.
Costa
Això
res.
És.
Al final, responsabilitat. Mercè Álvarez, com sempre, moltíssimes gràcies i espero poder parlar amb tu en breu per poder tractar altres temes, com per exemple aquesta pujada del preu de la llum.
A veure si fem un seguiment, aviam si al final Exacte. És mitja o és alta muntanya.
Mercè, gràcies i bon consum.
Gràcies, bon dia.